9 Sa Pobla.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 18 de novembre, i avui començam el programa parlant del procés de recuperació en què es troba Eivissa, un mes després de les fortes pluges del setembre i l'octubre, i dels reptes que té per davant amb l'alcalde de la ciutat, Rafael Triguero. Després parlarem de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana i dramaturg Bernat Joan, i completarem el programa obrint l'espai que cada mes dedicam al medi ambient amb l'educadora ambiental Agnès Vidal, que avui vindrà molt ben acompanyada per parlar-nos, estigueu atents, de bolets. Per tot això, tenim a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó, en la redacció i la producció. Bon dia, Ivonne.
Bon dia, Nieves. Què tal?
I tenim també a Felipe Ruiz al comandament tècnic. I quan són les 12:05, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, començam la repassada de l'actualitat amb la segona jornada de judici a l'Audiència Provincial contra la dona acusada d'assassinar un home de 77 anys al barri de Ses Països després de calar foc a casa seva.
Sí, Nieves, avui tenen lloc la declaració de diversos testimonis, com la filla de la víctima, que ha estat la primera en declarar i que ha dit que van acomiadar l'acusada, la cuidadora de la víctima, Isabel Castanyo, perquè hi havia coses que no els agradava. Així contestava la filla davant una pregunta de la fiscalia.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...?
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado y una mujer que estaba enfadada porque la habíamos echado de casa. Le decía a mi hermano que cómo la habíamos tratado tan mal con lo bien que se había portado. Y Francisco me decía, es que no se le olvida, está muy, muy, muy enfadada, muy enfadada.
Seguirem l'evolució del judici i continuem amb altres assumptes, perquè el Consell d'Eivissa preveu que en 2 setmanes els afectats per les inundacions pugui començar a sol·licitar les ajudes per fer front als desperfectes.
Sí, seran de 2.500 euros en el cas de particulars que hagin patit afectacions als seus habitatges o vehicles i de 10.000 com a màxim en el cas de les empreses, ho explica el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Jo confio que en breu aquesta setmana la setmana que ve ja puguen estar aprovades les bases, de manera que abans de Nadal ja puguen arribar les ajudes a tots els afectats.
I avui els membres del govern han explicat l'inici de l'excavació de la fossa dins del 5è pla de fosses.
Sí, avui han començat la 4ª campanya d'exhumacions al cementiri de Ses Figueretes, la primera d'aquest 5è pla. Hi ha 16 famílies en contacte amb l'equip que busquen desapareguts a Eivissa. Almudena García, de la Societat de Ciències Aranzadi i encarregada de l'excavació, explicava aquest matí una de les hipòtesis que segueixen és l'ordre de l'enterrament dels afusellats.
El orden de enterramiento de los fusilados. Porque hay una, empiezan en septiembre de 1936 y hay hasta finales del 37. Y las tres personas que se han identificado son de octubre y de dos días diferentes de noviembre del 36. Y están colocados simultáneamente, es decir, con cierto orden. Nos faltarían todos los del 37.
De fet, creuen que podria haver-hi 70 persones afusellades l'any 37.
I fins aquí la repassada de l'actualitat. Moltes gràcies i bon Aranyó. T'escoltam després.
Fins després.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per parlar amb l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero.
Tres ràdios, dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens han de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sampas en els seus cavalls.
L'aureola
de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
Perfecte.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Com dèiem abans de la publicitat, avui volem parlar de la recuperació i dels reptes que enfronta la ciutat d'Eivissa després dels forts aiguats que van deixar la tempesta ex-Gabriel i la Dana Alice a finals de setembre i a mitjans d'octubre. I per parlar d'aquests assumptes i també d'altres que són d'actualitat a Vila, avui tenim amb naltros l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero. Bon dia.
Molt bon dia, Núria. Gràcies per convidar-me aquí a parlar un rato amb tots valtros i els explicar-vos també l'actualitat de la nostra ciutat.
I de comencem per això, ha recuperat la ciutat d'Eivissa la normalitat després d'aquells episodis de fortes pluges?
Ha recuperat la ciutat una normalitat parcial. Sí que és veritat que hi ha qüestions importants, com tota la feina que tenim que fer per evacuar l'aigua en casos d'inundacions, els danys que s'han provocat a diferents equipaments, però també a infraestructures també de magnitud. A la nostra ciutat doncs, tenim encara molta feina important per fer. Dir-vos que avui és dimarts, torna a haver Consell de Ministres i estem cada dimarts expectant a veure si per part del govern de l'Estat ja arriba aquesta imperiosa i necessària declaració de la ciutat d'Eivissa com zona greument afectada per una qüestió d'emergència i a partir d'aquí restablir aquestes qüestions de magnitud que l'Ajuntament directament doncs, no pot assumir i sí que arribar a la normalitat absoluta, que és el que esperam tots els nostres veïns i veïnes de la nostra ciutat i especialment els comerciants i les persones que han tingut danys de magnitud.
Des de l'Ajuntament d'Eivissa acaben de valorar fa poc els danys per aquelles tempestes, parlen de gairebé 29 milions d'euros. A què correspon aquesta quantitat i pel que fa als veïns, comerciants i empresaris afectats, quan podran rebre ajudes i de quin tipus?
El que s'ha fet és molta feina. La veritat que des dels primers dies, des del passat 30 de setembre, quan ens va arribar aquesta tempesta inesperada de la magnitud que al final vàrem tenir, han fet molta feina de forma estructurada, el govern de les Illes Balears, el Consell, per restablir, per actuar de forma imminent i, de fet, també de forma ràpida i àgil s'han posat a disposició 5 milions d'euros, estan en tràmits administratius per fer el conveni amb el Consell Insular i que arribin aquestes ajuts als comerciants i també les persones que els seus habitatges, vivendes, van ser afectades. Dir-vos que en aquest estudi global de pràcticament 29 milions d'euros que han fet els tècnics municipals, s'estructura una part important, 8 milions d'euros, en tots els danys, a les edificacions, a locals comercials, de tots els veïns que van tenir pues, aquests danys provocats per les danes Gabriel i també Alice. Entre altres danys, dir-vos que els penya-segats que tenim en el mirador del Vila, i a Plana, el de Ramon Montaner a les Figueretes, doncs, també tenim danys importants. Un d'aquests 29 milions d'euros, pràcticament 10, són en aquests tres penya-segats i destacar que tant a Illa Plana com a Ramon Montaner hi ha edificació total. Per tant, és imperiosa aquesta declaració i a partir d'aquí poder actuar i una vegada també sapiguent les possibles ajudes que podem tenir per part del govern de l'Estat, a la nostra ciutat, en el nostre ajuntament, actuar de forma ràpida i àgil per restablir aquests danys provocats en les passades tempestes.
pels vecins, comerciants, empresaris, serà el Consell d'Eivissa qui canalitzarà les ajudes que arriben des del govern. Quan podran començar a demanar-les?
Ahir, precisament, vam informar des de... va venir el conseller de la mà, el conseller Lafuente, també és responsable de l'Abaqua, juntament amb el president del Consell Insular i és alcalde del municipi de Sant Josep, i se va informar des de part d'aquesta conselleria totes les actuacions que per part de Recursos Hídrics s'han fet per tornar a recuperar el caudal de tots els nostres torrents, dir-vos que de forma urgent i es van fer actuacions preventives en els torrents de la ciutat d'Eivissa, la Llavanera, Cas Capità i altres, i el que tenim que fer és preparar, dir-vos que també estan, o tenim pràcticament gest un informe que s'ha fet per tècnics de Mallorca i tècnics també a nivell nacional, que són tècnics experts en aquestes qüestions d'inundacions, de quines són les inversions que es tenen que fer a la ciutat d'Eivissa per evacuar l'aigua en casos d'inundacions i evacuar-la cap a la mà. Tenim un diagnòstic clar, la xarxa viària no està preparada per evacuar, no té red de pluvials, per tant no s'està evacuant aquesta aigua cap als torrents o cap a la mà, per tant ja, una vegada ja amb aquest diagnòstic d'alta taula, serà una prioritat també preparar la ciutat d'Eivissa per minimitzar aquestes inundacions que tenim que començar no consolidar, però sí estar preparats per en cas de que tinguin les magnituds que va tenir Gabriel i Alice, la ciutat d'Eivissa estigui preparada.
Perquè fins i tot quan no hi ha aquella magnitud, fa un parell de setmanes crec que va tornar a ploure i alguns punts de la ciutat tornaven a quedar negats al barri d'Espratet. Veiem la policia local que sortia a regular el trànsit a les rotondes perquè estaven negades d'aigua. Vull dir, aquesta és una problemàtica que la ciutat d'Eivissa ha de fer front.
És veritat, la ciutat d'Eivissa tenim que ser conscients que se va desenvolupar tot el casc urbà en un 65% de zones inundables. No és cap excusa, per tant, tenim que preparar la ciutat per evacuar amb red de pluvials, en separativa també de tota la red de clavegram i poder estar amb aquesta infraestructura necessària que plogui 15 litres, 30 o 100, o quan torni, esperem que no torni, doncs una tempesta com la Gabriel en 300 litres metro quadrat, la ciutat d'Eivissa estiga preparada, a dir-vos que estan fent actuacions preventives, de fet, en totes les millores que estan fent a carrers importants, Avinguda Santa Eulària, Passeig Joan Carles I, ja estan preparant red de pluvials per evacuar l'aigua per quan tinguem pluges mínimes. Mínimes estic parlant de 15 litres, 30-40, que la ciutat d'Eivissa estiga preparada, i una vegada que siguin més, doncs, més litres, també tenim que tenir una red de la xarxa viària, però també de centres de ciutat preparada per a aquestes qüestions.
Creu que es pot seguir construint en zones inundables?
Crec que tenim que ser responsables i a partir d'aquí, sent conscients d'aquest canvi climatològic que està arribant, que la ciutat d'Eivissa ja no per qüestions de zones inundables, sinó per altres qüestions estigui preparada per assolir i afrontar aquestes possibles tempestes o fenòmens climatològics adversos. Dir-vos que s'està fent feina, de fet no va ser casualitat, estàvem portant 28 mesos fent feina, se va aprovar el primer pla d'emergència a la ciutat d'Eivissa. Totes les ciutats amb més de 20.000 habitants tenen que tenir aquest pla d'emergència, la ciutat d'Eivissa no tenia. I una vegada ja amb aquesta aprovació inicial, doncs tenim un diagnòstic que també és important, i a partir d'aquí les possibles evacuacions i altres qüestions tècniques que tenim que estar informats la població, però també tots els òrgans vinculats a l'Ajuntament d'Eivissa, d'emergències, Protecció Civil, policia, Càritas, Creu Roja, saber com tenim que actuar independentment que sigui un incendi, una qüestió d'un fenomen com una tempesta o altres qüestions, que tothom tingui informació i pugui actuar i tratar d'evitar el que sempre buscam, i va ser la primera qüestió, que no hi hagués danys humans, i això es va aconseguir, per tant, el material és segon i s'arribarà a la normalitat, i aquesta és la premissa que tenim que tenir tots.
I pensen que planificar aparcaments soterrats és una bona idea davant d'aquestes situacions?
Aparcaments soterrats, si es fan menys les qüestions, jo crec que si hi ha molts exemples a nivell nacional i internacional, si estan les obres es fan bé en sentit comú i preparades per a aquestes qüestions, no és cap problema. Dir-vos que dins l'estructura d'aparcaments dissuasoris i també un gran aparcament en centres de ciutat que s'està fent molta feina, la proposta és fer una planta baixa, és a dir, una planta menys 1, no baixar menys 2, menys 3, i a partir d'aquí possibilitar també la nostra ciutat d'aparcament i fer una estructura d'aparcaments dissuasoris perquè tothom que pugui arribar a la ciutat d'Eivissa és una ciutat a 8 minuts, pots aparcar on vulguis, que a 8 minuts estàs caminant on vulguis, i aquestes la nova proposta de mobilitat i accessibilitat que volem passar a la nostra ciutat.
Els temporals s'han posat en evidència una de les problemàtiques que també ha mencionat, que és el fet que la xarxa de la ciutat d'Eivissa no està separada, només un terç està separada la part de pluvials i d'aigües residuals. Suposo que això és un dels grans objectius de la nova contracta d'aigües que s'ha adjudicat a Aqualia per 17 milions d'euros.
Després de 15 anys un contracte precari, sense renovació de xarxa, sin separativa, sin una adequada red de pluvials, ja varen portar amb un ple extraordinari la setmana passada la proposta d'ajudar adjudicació a FCC Aqualia, i això, a part d'aquesta inversió, una qüestió important també és que aquesta proposta que ha presentat l'adjudicatària Aqualia és que disposa a l'Ajuntament fins a 2 milions d'euros per fer actuacions, ja poden ser preventives o actuacions de millora. Per tant, la ciutat d'Eivissa, amb aquestes inversions, sense els fons que hem rebut d'ITS, s'està construint un tac de tempestes a Platja d'Embossa. S'acaba d'acabar els plans, de presentar ofertes per un projecte de 2 milions d'euros per evitar la salinitat a la red. Fins ara o hasta ara estan enviant a la depuradora de la Coma aigua que no es pot aprofitar perquè ve amb filtracions d'aigua de la mà. Per tant, el nostre objectiu és poder enviar tota l'aigua de sa, que arriba a sa coma sense sal, sense salinitat, i a partir d'aquí que es pugui aprofitar. Un dels nostres objectius, aquesta aigua que se pot aprofitar a sa coma, se pot aprofitar d'aquella manera, acaba la mà. Nosaltres volem tancar cicle i que aquesta aigua que es té que aprofitar pugui arribar a la ciutat d'Eivissa, ja siga per baldejar, per jardins, i tancar cicle de l'aigua, que és una qüestió important. Abans de Sedana, setmanes abans van tenir que declarar la sequera a la nostra ciutat. Per tant, tot el que siga aprofitar aigua, a la ciutat d'Eivissa no sobra ni una gota, és el nostre objectiu.
Ahir es va comentar que el tanc de tempestes encara no està a ple rendiment. En quina situació es troba?
Sí, ara són aquestes qüestions. Quan es va fer el tanc de tempestes en els ports de la nostra ciutat, tot el que és el sistema elèctric està a planta baixa, és a dir, en menys 1, es va inundar el tanc de tempesta, tot el circuit elèctric va deixar de funcionar. El que tenim que preparar és aquestes infraestructures que estiguin preparades. Per tant, tenim que derivar tota l'estació transformadora a una planta, o sigui que no estigui soterrada, i a partir d'aquí, si torna a ploure com ha plogut o no d'aquesta magnitud, que aquest tanc de tempestes pugui tenir la seva funcionalitat. I a més d'aquest tanc de tempestes, el que explicava, Platja d'Embossa està fent un altre, i la nostra proposta és fer a la ronda E10 un gran tanc de tempestes, perquè tota l'aigua, quan hi ha pluges que baixen de la E20, carretera Sant Antoni, avinguda Sant Josep i la carretera Santa Eulària, es puga concentrar i d'allí derivar la mà en un gran tanc de tempestes, i com deia, que la ciutat d'Eivissa estigui preparada per afrontar aquestes qüestions.
I això que deia de portar fora, no, tota la part aquesta elèctrica que ara estava soterrada, i quan es podrà fer?
Ara està en funcionament, i dins d'aquesta seu on Meteorio Molis, el responsable de Baqua, va explicar un dels seus principals objectius, que s'està fent molta feina, es accelerarà aquesta contratació per derivar o desviar l'estació transformadora a una planta que ja està ubicada just a un edifici que està davant d'aquest tanc de tempestes. Per tant, per part de Recursos Hídrics i Abaqua també és una qüestió prioritària. Nosaltres, per la nostra part, seguim fent molta feina en tot el que són remodelacions de carrers. Ja estem passant tubos de pluvials i, a més, canalitzacions per derivar, desviar i evacuar l'aigua que es concentra a l'avinguda Santa Eulària i pugui sortir cap als portes de la nostra ciutat.
Deixant de banda el tema de l'aigua i infraestructures, entre els afectats per les pluges van estar les persones que viuen assentaments, que és una greu problemàtica que té la ciutat d'Eivissa. Què està fent el consistori per donar solució a aquesta problemàtica? Perquè treuen els infrahabitatges d'una banda, s'instal·len a una altra, vull dir...
El que tenim clar és que aquesta forma de vida no és el que volem per a aquestes persones que venen a fer la temporada a la nostra ciutat. La ciutat d'Eivissa, tenim l'extensió de territori que tenim, som 11 quilòmetres quadrats, dir-vos que poc més podrem créixer. Totes les possibilitats de creixement municipal ja ho han posat a disposició, si va bé, i en els governs de les Illes Balears, perquè es pugui desenvolupar habitatge públic. Dir-vos que les llistes de les Illes Balears, a la nostra ciutat tenim 1.900 unitats familiars, això són pràcticament 3.000 persones, i el que estan fent és prioritzar aquestes persones que han nascut a la nostra ciutat o que porten més de 10 anys empadronades siguin les persones que puguen encapçalar les llistes de si va bé poder tenir un habitatge públic. A totes aquestes persones que habitualment venen a fer aquesta temporada i s'instal·len en aquests assentaments, traslladar el que estem dient hasta ara. Aquesta no és la forma de vida que volen per a aquestes persones. Si tenen dificultats per adquirir o per disposar d'una habitació o d'un habitatge, potser el que tenen que fer és una profunda reflexió i buscar una altra possibilitat. Estan fent molta feina. Dir-vos que quan van passar les dues tempestes es va preparar el recinte ferial una vegada amb Gabriel i amb Alice, un poliesportiu, per a totes aquestes persones vulnerables tenir un llit, que era el primer, i a més d'això es va fer una actuació preventiva immediata per part de policia local a veure com estaven aquells puestos. La principal concentració que tenim d'assentament a la lloveria ha baixat. En aquests mes de novembre tenim un diagnòstic permanent. Som persones amb un perfil clar que estan avassats a viure en aquesta situació a altres llocs de la península i venen a la nostra ciutat o a la nostra illa per una qüestió de feina. Per tant, canviar l'hàbit de vida d'aquestes persones és difícil. Sí que tenim que ser conscients i traslladar aquesta informació a aquestes persones, que així no poden viure a la ciutat d'Eivissa.
Però venen només a fer la temporada o es queden tot l'any?
Venen a fer la temporada. Sí que és veritat que ara ens estan trobant aquest mes de novembre que hi ha rotació. Hi ha persones que han fet la temporada. Són perfils, se llogaria 70%, avui són saharauis, venen a fer la temporada per una qüestió, el preu d'hora és més car aquí a la nostra ciutat, per tant es guanya més i volen venir aquí. I ens trobem que hi ha moltes persones que han acabat els seus contractes, tornen i ve una altra persona a ocupar el seu puesto. Sí que és veritat que s'ha buidat una part, i el que estan fent és, per part dels serveis socials, la policia local també, demanar, abans de que marxin, un ordre. Va sortir, crec que avui o ahir, ha sortit una notícia de lo que setmanalment la nostra concessionària de neteja està retirant de residus. Allí són 5.000 quilos, 5 tonelades cada setmana, per tant, amb una qüestió de salubritat mínima per ells, però també convidar-los a que si l'any que ve, si no tenen un llit o no tenen una habitació o un puesto on dormir, que quizás tenen que fer una reflexió i buscar una altra banda perquè puguem viure en millors condicions.
Parlava ara mateix de la neteja, segueix sent l'assignatura pendent de la ciutat d'Eivissa?
Sense cap dubte, és una de les qüestions més importants. Polítiques d'habitatge és important pels nostres ciutadans, però la neteja és una qüestió important, capital de la capital de Silla. S'ha fet molta feina, no estem contents amb el resultat a dia d'avui.
Segueixen rebent queixes, no? Fa uns dies es reunien amb uns vecins i els traslladaven.
Sempre se n'ha parlat de notes. Jo no m'agrada posar notes perquè aquest no és el resultat que jo vull de la qüestió de la neteja a la nostra ciutat. El servei ha millorat, està per arribar també el millor. Dir-vos que en novembre el 26 s'acaba aquest contracte, ja s'està fent molta feina en el que sigui el futur contracte a ciutat, però en el que tenim ara tenim que millorar el servei. S'ha fet una, en el plenari del mes d'octubre s'ha dotat d'en 2 milions més extraordinaris a la concessionària Valoriza per millorar el servei, per contratar més personal, per més maquinària, i a partir d'aquí tenir el resultat mínim esperat, que no és el que avui tenim. Per tant, demanar tranquil·litat en els nostres vecins i vecines, perquè en aquests 2 mesos té que veure un canvi substancial, i una vegada ja amb el futur contracte arribarà la revolució de la millora substancial de la neteja que volem a la ciutat d'Eivissa. Per dir-vos, quan vam arribar a l'Ajuntament d'Eivissa i ja amb un diagnòstic previ i havent visitat altres ciutats que són referents, tothom us parla d'Oviedo, a Espanya hi ha altres ciutats que són referents en neteja, Albacete i altres municipis, la ciutat d'Eivissa no tenia ni una maquinària referent, ni una, que són decapadores, hidros, o sigui, fent a alta temperatura i també amb vapor. No teníem ni una maquinària, avui tenim 8. Amb aquests 2 milions d'euros que han posat amb aquest darrer modificat es comprarà més maquinària per tenir maquinària més eficient i que el resultat es pugui veure en el carrer. Pots tenir molts operaris, que si en aquests operaris no li dones dels mitjans actuals per tenir els carrers nets, la situació sí és la que tenim a la ciutat d'Eivissa. Per tant, aquest contracte millorarà i amb els contractes futurs tindrem el resultat esperat que volem tots i totes.
En els darrers minuts volia preguntar-li també per un altre projecte, el Mercat Nou. Com es troba aquest projecte? En quin moment està?
Mercat Nou són de les qüestions que s'ha fet molta feina de forma silenciosa. Dir-vos que aquest any, l'any 2025, s'està fent la major inversió pública a la ciutat d'Eivissa. La setmana passada vam visitar 6 obres importants que s'estan fent en el recinte murallat. S'estan fent instal·lacions esportives, equipaments importants de ciutat, millorant carrers i el mercat nou i també el mercat vell, que sí, acabarà a sobre en el primer trimestre de l'any 2026. Són elements essencials per fer més ciutat, per fer una ciutat on l'activitat comercial sigui un element important per donar vida als nostres carrers. Per tant, en el primer trimestre de l'any 2026 també volem portar a plenaris l'aprovació inicial del que serà el projecte, els plecs de condicions, estudi de viabilitat i que aquest mercat nou ciutat d'Eivissa comenci a donar les passes esperades. Dir-vos que no serà només un mercat, hi ha previst un aparcament en 300 places i una vegada ja posat en marxa aquesta proposta de mercat nou, l'actual ubicació té que ser, jo sempre poso el mateix exemple, centre al parc de la nostra ciutat, no tenim un espai verd de ciutat dins del casc urbà i sense cap dubte ja una vegada amb el nou mercat ciutat d'Eivissa l'actual ubicació té que ser l'espai verd de ciutat que tots esperam, que totes les ciutats volen i nosaltres no tenim una altra possibilitat que no sigui aquesta ubicació i més cap al futur ja parlarem d'altres ubicacions també amb més zones verdes, per tant el mercat nou s'ha fet molta feina i serà una realitat les primeres passes i per que no dir la construcció l'any 2026.
Perquè on quedarà el mercat nou?
El mercat nou se desplaça, el mercat actual seguirà sí, tenint sa vida fins que no tinguem una edificació definitiva i on estaven les pistes poliesportives de Vores Parc de la Pau i les pistes de tennis, allí serà la ubicació final dels futurs projectes mercat nou Ciutat d'Eivissa.
I l'aparcament?
I l'aparcament serà un aparcament soterrat, baix del pàrquing, amb més places i també places per les persones o que vaiguen al mercat i també places en rotació per veïns i altres col·lectius que necessiten d'aquestes places d'aparcament.
I el mercat actual es mantindrà obert mentre no estigui construït i es puguin traslladar.
No es farà un trasllat fins que no es tingui l'edificació final. I una vegada ja amb el trasllat fet, on tenim la ubicació actual, allí té que ser aquest espai verd de ciutat que ens fa falta.
No tenim més temps. Volia fer-li una darrera pregunta, que em contesti sí o no. Serà vostè candidat a l'alcaldia de Vila a les pròximes eleccions?
Vull arribar a la meta. De veritat que no me'n preocupa mica les pròximes eleccions. Sí que puc dir que jo tenia un compromís amb els nostres vaccins i vaccines, independentment de les 7.448 persones que me varen votar, les que no me varen votar i les persones que no varen anar a votar aquell dia 28 de maig del 23. El meu compromís amb tots ells era deixar una ciutat millor. Aquest és el meu compromís i una vegada que se compleixin aquests objectius ja serà moment de fer balanç amb candidat Triguero o no. Sí que segur que el Partit Popular presentarà els millors equips, com no pot ser d'altra manera, per seguir mantenint aquesta estabilitat i fer la vida més fàcil als nostres veïns. Per tant, el compromís de Rafael Triguero Costa és fins a aquesta data i després ja en parlarem.
I de Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i a disposició.
Gràcies.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera. Paraules i coses.
El febrer fan canvi el foc per fulles.
el pla roig, amb nova brulla de roig torna per...
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera i Suècia i Vetres Ràdio, i amb aquesta sintonia ja sabeu que parlam de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, que ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Bernat.
Bon dia.
Com va?
Molt bé.
De què parlam avui, Bernat?
Mira, com que som a punt de fer-se 50 anys de sa mort d'en Franco, parlarem de paraules i coses durant el franquisme, és a dir, de sa persecució política que hi va haver en ses diferents llengües diferents del castellà, que ja és estat espanyol, és a dir, sa persecució del gallec, del basc, del català, que va ser una de ses senyes d'identitat del franquisme.
I de comptants.
A veure, el franquisme no surt des de res, el franquisme surt de tot un procés històric que hi desemboca d'alguna manera, no? Hi ha una frustració nacional en la pèrdua de les darreres colònies a Cuba i Filipines, hi ha una generació del 98 que és molt essencialista i molt nacionalista, i després hi ha com una mena de prèvia en el franquisme que serà la dictadura de General Primo de Rivera. I aquesta dictadura té algunes característiques que ja dic, serveixen com a prèvia, no? D'una banda, quan en Primo de Rivera puja en el poder, amb el cop d'estat, l'any 23, ell té el suport de la burgesia catalana, perquè els assegura que no perseguirà ni la Mancomunitat de Catalunya, que era una espècie de preautonomia que hi havia en aquell moment, ni la llengua i la cultura. I que, en canvi, els desfarà, diríem, dels sindicats, del moviment obrer i de tota aquesta mala gent des del seu punt de vista. I la burgesia catalana li dona suport a en Primo de Rivera. En Primo de Rivera fa escol d'estat i el primer que fa és prohibir el català.
Vaja.
Això va ser, és a dir,
just el mateix que havia dit, eh?
Just el mateix que havia dit, i a més va ser una cosa absolutament automàtica, no? Yeah. I llavors hi va haver com una espècie de mala consciència d'aquesta burgesia catalana, que va fer molta obra, diríem, de cultural. Per exemple, la col·lecció Bernat Metge, que és una de les, jo crec que és un dels vaixells insígnia de la nostra cultura, perquè no hi ha gaires llengües al món que tinguin tots els clàssics grecs i llatins traduïts, i el català és una, em sembla que n'hi ha 4 o 5. Això es va començar a fer tot a l'època de la dictadura en Primo de Rivera. Per què? Perquè en aquells burgesos llavors hi va entrar la mala consciència d'haver donat suport en aquell personatge i varen començar a finançar traduccions de clàssics, a finançar editorials, a finançar, ajudar gent com en Gaudí, com en Puig i Cadafalch, com en Domènech i Montaner, en fi, a fer obra cultural, per dir-ho d'alguna manera. Bé, això, al final, la dictadura en Primo de Rivera cau, desemboca en la república reactiva tot això, i al final la cosa acaba, com ja sabem, amb la guerra civil, inicia el cop d'estat, que havia de durar un dia i dura 3 anys, i en sa persecució política de sa llengua. I, per tant, es reemprèn allò que havien començat l'any 23, però amb més energia, amb més energia. La diferència entre la dictadura en Primo de Rivera i la d'en Franco és que la d'en Primo de Rivera és una mena d'assaig previ a la d'en Franco. Si es vol resseguir, i així faré propaganda dels llibres, si es vol resseguir com va ser la persecució de sa llengua, hi ha dos llibres que per mi són claus. Un és la persecució política de la llengua catalana d'en Francesc Ferrer i Gironès, que fa tot un estudi sobre com va anar la cosa, edictes, decrets, en fi, etc. Tot el que hi havia en aquell moment. I l'altre és un llibre que és monumental, perquè abasta tots els ordres, un llibre d'en Josep Benet que es diu Catalunya sota el règim franquista. Perquè, clar, les motivacions, diríem, d'escol d'estat del 36 i de la guerra i després de la dictadura són vàries. Una és la por en el comunisme, aquesta és una, que és una cosa així molt etèria. L'altra és la tripleta que sempre traiem Franco, no? De la conspiració judeo-marxista, no? És a dir, de les esquerres, de jueus que sempre entraven per enmig. És a dir, no sé, tu mires el segle d'or de la literatura espanyola i un 20% de tot el que es produeix és judeofòbia, és una cosa brutal, no? I els maçons sembla ser sembla ser. Això hi ha encara discussions entre historiadors i tal, que perquè en Franco va intentar de jovenet entrar a una lògia maçònica però no el van acceptar. I a partir de llavors, diríem, la cosa va anar mal borràs. I l'altre també és perquè, evidentment, en la maçoneria hi havia aquest component laïcista d'un estat que havia de separar la religió i la política, lliure pensadors, més aviat avançats, progressistes, i per tant, en fi, també s'havien de treure. I aquesta era la tripleta maleïda. Però de fons de la tripleta maleïda hi havia també la qüestió, diríem, cultural no acceptada. Vull dir, les dictadures s'han caracteritzat a l'estat espanyol sempre per no acceptar la diversitat. La diversitat lingüística, cultural, etc., només pot viure en democràcia. En dictadura no pot viure. I clar, i una de les senyes d'identitat bàsiques del franquisme era l'al·lèrgia en aquesta pluralitat. Però, per sort, la societat civil existeix. Per sort, les corporacions acadèmiques existeixen, per sort, la gent existeix, i, malgrat tot, no va poder aconseguir els seus objectius.
I la llengua segueix viva.
Això mateix.
I va viure. Com va ser les nostres illes?
Les nostres illes va ser una cosa bastant especial, per mort que, clar, aquí no hi havia hagut ni un moviment autonomista fort, ni hi havia hagut una part, diríem, de la burgesia que estigués a favor de la llengua. Aquí qui havia preservat els mots, d'alguna manera? Havien preservat els mots una part de l'església. Pensem en el cas d'Eivissa, no? Gent com Isidor Macavitx o en Joan Maria Cardona o en Pep Negre en un altre nivell, no? Aquí a Sant Rafel, vull dir, són persones, són eclesiàstics que no segueixen la línia majoritària que hi ha en aquell moment dins l'església i que, per tant, bueno, van a la seua i que més o menys poden preservar i que no hi ha massa tendència a tocar-los perquè suposa que si són capellans són gent d'ordre i tal. I llavors gent, el poble menut, la gent de peu, en definitiva, les illes, va ser la que va mantenir la llengua, perquè sense la gent de peu, sense el poble menut, no s'hauria anat enlloc. I petits nuclis de persones, diríem, compromeses també amb un altre nivell de formació acadèmica, que es varen arriscar i varen fer per preservar-la, no ho sé, en les classes clandestines d'en Marià Villangómez. Crec que val la pena fer-li un petit homenatge aquí, no? El primer mestre que jo record que mos va posar alguna cosa en català, que mos va dur alguna cosa en català, va ser en Vicent Ribes, Graó, a Sant Jordi, a finals dels anys 60, que mos portava la revista Cavall Fort, que és una revista que encara s'edita, la revista Cavall Fort, i mos deia, si veus un home que ve amb jaqui corbata, normalment de color negre, i una vespa, això ho amagau dins el pupitre i oblidau que estàvem fent això. Clar, això a nosaltres mos va crear molta curiositat, a mi em va crear molta curiositat, vaig dir, ostres, que té de revolucionari, que té d'estrany, no? I aquest home era l'inspector, naturalment. Per tant, d'alguna manera hi va haver aquest punt pedagògic, no?, de dir, escolta, mira, tenim una llengua que es pot fer servir també per fer còmics i per fer contes i per totes aquestes coses, però si ves inspector, amaga-la.
I demà aquest record mos quedam, Bernat, en aquesta sessió tan interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a Valdrus.
Ens retrobam aviat i naltros ara continuem parlant de medi ambient.
Econautes.
I d'ací, com fem una vegada al mes, obrim ja mateix l'espai que dedicam al medi ambient aquí al programa i per això ja podem saludar aquí a l'estudi a l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal. Bon dia, Agnès.
Bon dia, Nieves.
Com estàs?
Doncs mira, una mica refredada,
sí,
no? Perquè aquestes coses ja les porta la tardor, no? Però afortunadament els refredats no és l'única cosa que ens porta aquesta estació de l'any, també ens porta una cosa molt més saborosa, no?, que arriba amb les pluges, i que són els bolets. I per parlar de bolets, avui tenim a un dels majors experts en la matèria, no?, micològica, i aquest és en Jaume Espinosa. Bon dia, senyor micòleg.
Hola, bon dia.
Bon dia.
No sé si calen gaires presentacions, perquè mitja Eivissa ha fet itineraris i tallers de bolets amb ells, però per qui no el conegui, en Jaume és farmacèutic, és botànic, és micòleg, educador ambiental, però sobretot, és un enamorat de la natura.
Quina presentació més polida, no?
Gràcies.
Podria dir moltes més coses, però aquestes queden ja en el terreny personal.
Que m'agraden els colors.
Home, no. A veure, hem estat últimament parlant de quina ha sigut la influència del canvi climàtic en el cicle micològic de les illes, no? Bé, perquè tu, com tothom sap, a veure, hi ha una bona part de la massa forestal de pins, sobretot, que està morta, degut en part per la sequera o pel tomicus i l'ortotomicus, que són aquests perforadors dels pins. Jaume, aquests factors condicionen l'existència i la presència de bolets?
Molt bona pregunta. Bon començament d'entrevista així mateix. Veuràs, hi ha sospites de moltes coses. A veure, jo crec que, i com ha dit una bona companya mia, la Laura San Miguel, que és enginyeria forestal, ella creu que és més una causa multifactorial. Només aquí la gent parla molt del tomicus per aquí, tomicus per allà, però jo crec que el tomicus ha existit tota la vida i no crec que sigui una cosa invasora. I és possible que, per a mi, el factor més clar d'aquesta mortandat forestal possiblement sigui la sequera. La sequera del 2023 va ser una bestiesa brutal, però si tu mires la quantitat que va ploure el 2023 va ser inclús superior que el del 2022, almenys el que era a casa meva. Un dels factors més heavies és que no va ploure en el moment en què normalment necessita més aigua al bosc per la seva reproducció en tots els aspectes, que és més o menys el període d'octubre, novembre, desembre, i també una mica de gener. Aquests 3 mesos, 4, no va ploure res. I va haver-hi uns mestrals, un vent de mestral continu durant 2 mesos, que això xugava tot. Però donar-vos compte també de que ni tan sols el vinagret va sortir aquell tardor-hivern. Què es pot portar també això? Jo tinc sospites de que molts de fongs que necessiten fer la seva reproducció sexual en aquesta temporada, en aquest moment, que és quan surten ara els bolets, no? Resulta que no va sortir cap. Quasi cap. No. Al principi, al setembre, va ploure una mica, me'n recordo, i va sortir els fongs, van reproduir-se els fongs que són termòfils, tipus com la rússola i alguna girigulada de garrover, però llavors no va sortir res, ni pa braços.
I podríem dir que la situació que tenim actualment és una mica herència d'aquell 2023 i de la situació...
No se pot assegurar perquè s'haurien de fer estudis més científics. Això és una sospita, però el que està clar és que enguany ha plogut.
No sé si de la millor manera, però sí.
Evidentment no ha plogut bé, perquè s'ha anat l'aigua molt a la mar, però el vinagre ha sortit amb una força increïble. I, en canvi, després de més d'un mes, de totes aquestes plogudes, o quasi gairebé un mes, jo surt per el bosc i no veig la riquesa florística micològica que teníem abans. Se surt, sí, però més reduïda, en quantitat i en qualitat.
I podem dir que tenim ja pebrassos, que és la notícia que estarà esperant.
Tothom me pregunta si hi ha pebrassos. Te puc contestar com diu un espaiós? Potser sí, potser no. A veure, mira, jo he portat aquí la mare de pebrass.
Sí, perquè la gent no ho veu, però sí. En Jaume ha vingut carregat de pebrassos.
No.
De bolets, perdó.
Exacte. No digues pebrassos, no. S'ha llançat al bosc i farà qualsevol barbaritat.
Carregat de bolets, que ha desplegat aquí a la taula, veritat.
Mira, aquí tenim la mare de pebràs, que això, segons la tradició, diuen alguns que quan surt la mare de pebràs sempre hi ha un pebràs per a prop. I sí que és veritat que jo, en la meva experiència de 20 i escaig anys que porto aquí, que veus que molt sovint que tens un pebràs aquí, que trobes un pebràs, al costat tens una mare de pebràs. I hi ha algunes, que també és una suposició, s'hauria de fer més estudis, creences de que se relacionen algunes espècies de bolets, el que és el fong mateix, no el bolet, sinó el fong, que s'interacciona només amb el rel del pi, sinó també amb altres fongs, que s'intercanvien, possiblement s'intercanvien també nutrients. De fet, una de les coses que, per tornar a plogar la pregunta inicial, és que vaja, que mira, que al bosc moren pins, però no altres plantes, amb la sequera.
Sí, 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 cert.
Per què? Perquè els pins són els que tenen pràcticament quasi tot el cotarro, de, bueno, i també els cuscolls i les velloteres, però sobretot els pins el que tenen molts de micorrizes associades als fongs que intercanvien els nutrients. Els fongs li donen sals minerals, antibiòtics i altres substàncies al pi, i el pi li dona sucre que sintetitza amb la clorofila. Uh-huh. I tots surten molt contents i feliços. Clar, quan el fong mor, el pi no té antibiòtics, no pot lluitar contra altres malalties, i també quan mor, doncs, evidentment, apareix el tomicus.
Clar. I Jaume, ara que estem parlant de pebrassos, a veure, probablement siguin els bolets més cotitzats, no? Els dels que tothom en parla. Creus que és per ignorància? Vull dir, ja hi visa realment coneixement d'aquest món, o creus que tothom entra al bosc sense saber què és el que pot trobar?
A veure, per a mi aquí hi ha com dos mons diferents, no? El món tradicional pagès, que és el del pebrass, i que hi ha molt de coneixement. El problema que tenen aquest món de tradicional és que volen anar a buscar sempre, a cercar sempre el més difícil. I el que tenen més fàcil, que pot ser inclús tan bo com el pebràs, no l'agafen, com la girula de canyaferla. Uh-huh. I llavors tenim el segon món, que és el món de la gent que ve de fora, que és el problemàtic. És el món on la gent, pues, veuen que gaudeixen tant la gent d'aquí, que volen també imitar-los. Això passa també a Catalunya i altres llocs. I clar, en aquest aspecte són cauen gent, per exemple, que venen immigrants, sobretot de caire europeu i mediterrani, diguem-ne clarament italians, uh-huh. Perfil típic de 30, 40, 50 anys, que venen del nord d'Itàlia, que veuen, per exemple, una gírgula com la que tinc aquí, gírgula d'olivera, uh-huh. Tòxica. Això ho saben? És l'únic bolet que té nom popular i és tòxic. Però això que implica que l'havien posat nom perquè la gent no ho conegués, per no menjar-se'l. Ja. Però un italià no ho sap, i això viu, lo veu i diu, oh, si pareix una cantarella, que bella. I clar, no és una cantarella, la cantarella és més aviat del nord d'Europa, i aquí aquest bolet, que és de caire més mediterrani, aquest és tòxic, no és mortal, però lo mengen, i llavors tenen llitera, ja. I llavors me criden i me diuen, no, i he tingut també que passar per correu electrònic, per e-mail, una intoxicació d'això cada 10 minuts. Me dijeron, ahora está mi marido en el suelo, ¿qué hago? Yo, ves al centro de salud. Es que me da una vergonya.
I Jaume, ara que estàs parlant d'espècies verinoses, a Eivissa hi ha realment moltes espècies verinoses?
A Can Meuà, que és la lepiota bruna incarnata, que és la més tòxica que hi ha en Europa.
Crec que ha buscat la teua casa.
Però també l'hem trobat en un centre de secundària. I més de 20 exemplars, que amb un grapat ja és suficient per tenir un coma hepàtic. I sense fetge no vius.
Quina recomanació faries a la gent que vol endinsar-se i conèixer més aquestes espècies? Seria indispensable una bona guia per poder entrar al bosc?
Abans de tot, jo sempre recomano que sempre coneguis una persona que et guiï, perquè les guies, com tal, no són suficients. Jo sempre penso que necessites que alguna persona te pugui guiar.
I tu ets la persona de referència. Sí.
No, hi ha més gent.
Ara mateix estàs fent coses? Estàs fent itineraris?
No, encara no. Bueno, m'han demanat. Però l'any passat sí que vaig fer. Però enguany, jo que treballo en el centre d'interpretació de Samurs, com han canviat la licitació, ja no vull tornar-hi perquè no em va. I ho faré a nivell privat, segons la gent que em demani, i cobrant, evidentment, perquè és que, i sobretot quan venen infants, que donen feinada.
Sí, sí.
Moltíssima. Ara troben molt més que un adult, això és veritat.
Recordo una vegada que vas fer, bueno, que es va fer una exposició, no?, i estaven tots els bolets que s'havien trobat classificats per vermell, groc i verd, no? Vull dir, sí. Que eren comestibles, els
com
no?
Com semàfor, no? De...
I d'aquests grocs, vull dir...
Vale. Ja que em fas la pregunta...
Quins hi haurien aquí?
Ja t'ho dic jo. M'ho preguntes l'altre dia un periodista d'altre mitjà. Ah. Mira, jo vaig fer una classificació aproximada de percentatge de 25% que es poden menjar, d'espècies, sí, nombre sí. D'espècies, 20% tòxiques, 5% molt tòxiques, molt perilloses, quasi mortals, quasi, i un 50% que ni fu ni fa, que són els de color groc.
Caram, això és el que tenim a Eivissa.
Sí.
I quines són les línies vermelles que no es poden creuar quan hom surt a fer una passejada pel bosc?
La primera, i aquesta no me cansaré mai de comentar-la, perquè m'ha costat, Déu, molta ajuda, Ara ja m'accepta ser gent d'Eivissa d'alguna manera, però al principi quan feia aquesta tasca sempre em deien que invitava la gent, sobretot a catalans que vinguessin de fora, a robar les pebrassos. Cert. Per què he deixat aquest silenci? Perquè penseu, aquí a Eivissa tenim un 99% de la territori que és particular, privat, que té propietat.
Sí, sí, sí.
Què passa? Que una persona té una propietat, té els seus pebrassos. Si tu vas i les agafes per ells, sense permís, l'estàs robant, els pebrassos. Punto. Jo vull que la gent ho sàpiga de primeres. Si tu vas a un lloc a buscar bolets sense permís, estàs fent mal. Has de demanar sempre permís. O si no, vés a una finca pública. I que també hauries de demanar permís al govern balear.
I no en tenim tantes a Eivissa de finques públiques. Quines més línies vermelles trobaríem? Perquè abans estàvem fora d'antena, estàvem mirant un vídeo d'una persona que estava arrencant un bolet, no? Vull dir, què hem de fer? Què hem de portar al bosc?
Podríem estar aquí una hora, dues hores.
Ja ho sé, que ens podríem passar el matí aquí.
És que normalment estic tres hores. Fent cada curs són tres hores, i és tres hores, i em quedo curt. Una altra és que sí, que un mitjà de comunicació, ho hauré de dir perquè és veritat, TV3 va fer un programa antigament que es deia Caçador de Bolets, que va ser molt famós.
Sí, sí.
Pues en aquest programa havia un assessor tècnic que se'l va passar pel cap que s'havia d'arrencar. Què passa ara? Mitja Catalunya arrenca els bolets. Però el que diu tothom en tota Europa, almenys en Espanya, en Itàlia, és, agafes ganivet i talla'l. El més a prop possible de la base del peu, però talla'l.
Perquè què estàs fent quan estàs arrencant-lo?
Perquè el miceli, que és el fong, té un punt de generació de bolets. Perquè moltes vegades tu talles i al cap d'una setmana torna a sortir pel mateix lloc un altre.
Clar.
I un altre, i un altre, i un altre. Però si tu l'arrenques, ja no torna a sortir bé el bolet.
Doncs,
No, jo volia preguntar, perquè hem parlat del 25% d'aquestos que es poden menjar, ens has parlat dels pebrassos, però quins més tenim a Eivissa?
Bé, idò, inclús pensa que tenim, perquè hi ha noms populars de bolets, i si tu vas buscant a gent que sàpiga un poc del tema, sobretot gent major, vas preguntant, vas trobant que hi ha molts de noms, perquè hi ha molts de coses que es menjaven. Com, per exemple, girgolà de canyaferla, boníssim, tres tenedors, tres forquilles. Teníem també, la llengua de bou, dos forquilles a tres forquilles. És la preferida de la meva dona.
Què és això de les forquilles?
És una categoria que va posar Toni Pinya, que era el que va crear l'Escola d'Hostaleria de Palma de Mallorca, cuiner de primera, és el que va posar les categories, la qualitat de comestibilitat dels bolets en la guia de bolets de Balears, fet per Carles Constantino i Pep Siquier. I, bueno, també vull oblidar-me de Joan Carles Salom, que és el millor micòlegs que tenim aquí a Balears. Bé, doncs aquestes forquilles, tres serien la millor comestibilitat, com seria el pebràs, la llengua de canyaferla, la llengua de bou. Llavors està la gírgola de garrover. Tenim també la múrgola, que és com una patata de bosc que només es considera molt com un comestible a Eivissa. Bueno, també a Mallorca, però el resta d'Europa diuen que no mereix la pena. Curiós,
sí.
O com, per exemple, la gírgola de pi. La gírgola de pi també, que se la fa si no té gust.
Que són aquelles que trobem de vegades en els troncs, no? Que és que estan tombats.
Sí, que jo li digo la seta d'Ivanat, perquè té un color groc i perquè on passa Ivanat ho deixa tot capulat i surt ja com si fos un bolets. També tenim, i no vull oblidar-me del fredolic. Aquesta, en canvi, a Eivissa, jo no sé per què, poca gent se la conec. La coneixem també com a gírgola d'estepa, i és, aquí, a Catalunya, l'adoren.
Jaume, podríem concloure que ens queda molt per aprendre en aquesta
cultura. Perdona, me queda la llenega. Torrada, és boníssima, i sal. I per lligar les salses, és boníssima. I queda més, però continua, perdona.
No, volia preguntar ja per acabar si tenim cultura micològica aquí a Eivissa.
Per suposat que sí. Per suposat que sí. Ja m'encanta la cultura, que és molt original. Però cada cultura és diferent. Cada país. Per exemple, els francesos que venen aquí adoren el pixacà, que és aquest que he portat aquí.
Sí, sí.
Diu, això és més bo que el pebràs. Això és cultura.
Clar.
Els italians que volen, la cantarella bella. A l'Eivisseu, pobres!
Jaume, doncs ens quedaríem xerrant amb tu, la veritat, que tot el matí, perquè eres una font de coneixements extraordinària, però...
Jo encantat,
Però ho hem de deixar aquí.
No tenim temps, pena.
Et convidem perquè vinguis un altre dia a compartir més coses. Així és que gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i continuarem pendents del cel, a veure si tenim sort i acabem brotant aquests fongs que tant ens agraden.
I de Jaume Espinosa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i a tu també, Agnès, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Nieves.
L'agenda.
Looking out a dirty old
I enfilam ja al final del programa, repassam l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Ivona Aranyó. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui a la nostra agenda cultural tenim una cita a partir de les 6 de la tarda al Club Diario d'Eivissa, que acull avui una jornada dedicada a visibilitzar el paper de les dones en l'agricultura i la ramaderia a les Balears.
Sí, sota el títol Som pagès, dones que trenquen barreres en el món rural, amb un col·loqui que comença a les 6 de la tarda amb Guillem Bibiloni, director d'Agrobanca Balears, i després una taula rodona amb dones destacades del món rural, agrícola i ramader, moderada per l'enginyera tècnica agrícola Alicia Morales.
I de Vila anem cap a Santa Eulària, perquè avui podem visitar l'exposició El color de les emocions de l'artista resident a Eivissa, Encarna Ardoy, a la sala d'exposició Sant Jaume 72.
Sí, la seva obra es distingeix per la investigació constant del color, que entén com a llenguatge emocional i no només decoratiu. En aquesta exposició, en concret, l'artista invita l'espectador a un recorregut íntim a través de sensacions com la calma, la melancolia, l'alegria o la introspecció. La sala roman oberta de dimarts en horari de matí, a dissabte, en horari de matí i tarda.
I no deixem Santa Eulària, perquè el Centre Cultural de Jesús acull l'exposició Mostres entre l'obscuritat i la llum de l'artista alemanya Nika Indorf.
Sí, una mostra que reflexiona sobre les dualitats de l'ésser humà a través d'un estil vibrant i provocador. L'artista ofereix un recorregut per obres que exploren el contrast entre les pors internes i la bellesa que emergeix de l'ombra. Amb una potent càrrega visual, Indorf combina figures humanes amb elements animals en composicions intenses on el color i l'emoció van de la mà.
Idò, les amb aquí. Moltes gràcies i bona anyó. Fins demà.
Gràcies, fins demà.
I avui ens acomiadam amb la cançó Kids in America de la cantant de pop rock anglesa Kim Wilde, que avui fa 65 anys. Naltros tornam demà a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda.